per avui. Demà tornem a l'informatiu matí a les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Comunicar és compartir emocions, diu una frase que personalment m'agrada molt. Aquesta setmana, a l'edició 44 del programa, ens hem comunicat amb dos establiments que ens han volgut compartir els seus secrets, la seva història, les seves anècdotes i el seu bon fer al llarg d'anys i anys. Salutacions, benvinguts una setmana més a Emblemàtics. Ja ho sabeu, el programa que vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de casa nostra. Establiments que, a més, tenen, i amb tot el mèrit, el distintiu emblemàtic atorgat pel govern i pels respectius ajuntaments. Avui, Joan, dos establiments que ens han volgut compartir, com dèiem, les seves emocions. I nosaltres, per extensió, ho farem també amb la nostra audiència. De quins dos establiments parlam?
Hola, Toni, com estàs? Ho dius bé. Com sempre, dos establiments per compartir coneixement i emoció. Avui, concretament, i per trencar la regla general, dos locals comercials de Palma. El primer és Antigua Casa Capó.
Era más un producto de lujo porque la gente siempre la tenía que pagar a plazos. O sea, el valor de una máquina antigua, de las antiguas, superaba el sueldo de una persona de aquella época. Entonces, ahora yo creo que han bajado, igual que han bajado las televisiones o han bajado muchos electrodomésticos. Lo que pasa es que la máquina de coser encierra como un sentimiento diferente a una lavadora o un televisor. Es algo muy personal de alguien que lo ha transmitido a sus hijos para que lo tengan y lo sigan usando muchas veces. Lo que me decías de la evolución de las máquinas, empezó eso, las que solo cosían recto, las que cosían recto y zigzag, ahora eran básicamente a veces de gente que trabajaba con ellas, plan profesional. Luego salieron unas más pequeñas que eran más para casa.
I el segon, com dèiem també, a ciutat. Bordados Valldemossa.
Es tracta amb el client. Per això el client és el meu. A veure, ja en els anys que fa que tenc aquesta tenda, ja hi ha clients que ja no són clients, sinó que són amics, són assidors en el negoci, i com aquell que diu, ja conec pràcticament la tercera generació de moltes famílies que ja hi ha un roce, diguem, d'amistat i de col·laboració.
Dos establiments singulars, Toni, que ens ajuden a entendre el valor dels petits establiments comercials de casa nostra.
Així és, màquines de cosir, fils, habilitats i passió dels protagonistes. El programa d'avui ens ha de sortir, Joan, ben brodat. Emblemàtics, benvinguts, començam. Amb tota la traça i habilitat del món, en Joan Maura ens fa el seu particular retrat, en aquest cas, d'Antigua Casa Capó.
La infantesa està marcada per diversos motius. Si haguéssim de dir-los tots, hauríem d'allargar-nos en el temps, i els protagonistes d'aquest programa són els establiments emblemàtics. Per això, triaré un objecte que crec defineix amb exactitud la infantesa i ens connecta amb el lloc del qual parlarem en breu. Es tracta dels calçons, però no uns de normals. Més aviat aquells pantalons que després d'esquinçar-se tornaven a néixer. Aquells calçons que una vegada trencats, destrossats, gratats, mal ferits, tornaven una vegada i una altra a néixer gràcies al poder de les màquines de cosir. Un poder que, no hi ha dubte, només poden exercitar-ho aquells que coneixen amb exactitud el cos i l'ànima d'aquestes màquines, que no sols creen peces úniques, sinó que reviuen una i mil vegades robes de la infància que ens permeten continuar gaudint de la vida mentre vestim amb aquelles peces que ens han vist créixer. Peces de roba que, en definitiva, ens connecten amb un moment vital. Peces que, si han estat ressuscitades, quan tornam a veure-les, recordam cada dia, cada fil cosit de nou, i recordam el renou d'aquella màquina i les mans femenines o masculines reparant aquestes peces. I sí, avui parlarem d'un establiment que retorna a la vida aquestes màquines, que uneixen amb el seu fil el temps de les nostres vides amb les robes de la nostra infància. Antigua Casa Capó va néixer l'any 1920, quan Jaume Capó el va fundar al carrer de Joan Bausà, a la barriada de Pere Garau, a Palma. El 1920 van ocórrer alguns esdeveniments significatius a escala mundial. Va destacar la fi de la Revolució Mexicana, la creació de la Societat de Nacions i la ratificació de la 19a esmena als Estats Units, que va atorgar el vot femení. Parlar d'Antigua Casa Capó ens permet indubtablement descriure el seu fundador, Jaume Capó, com a pioner en la reparació, restauració i comercialització de màquines de cosir a Mallorca. Capó no només es dedicava a la reparació, també va fabricar diversos models de màquines. De fet, a dia d'avui encara conserven a l'establiment una màquina seva que tenien a una de les últimes fàbriques de sabates. Actualment, Salvador Arona, tercera generació, és qui continua amb la venda i reparació de màquines de cosir de totes les marques i models, així com la venda de recanvis i accessoris de costura de tot tipus, com regles de patronatge, fils, agulles... Tot el que es necessita per al món de la costura. Un món que ens connecta amb el nostre passat, ens permet cosir el present per garantir les nostres peces i els nostres records un lloc segur que mai no podrà canviar-se.
Tot just entrar a les dependències d'Antigua Casa Capó a Palma, el visitant, sigui client o periodista, s'hi sent còmode. Potser sigui el silenci, potser el conjunt d'articles exposats, sobretot màquines de cosir, o potser sigui el tarannà de Salvador Arona, el propietari, o potser sigui una mescla de tot plegat. El cas és que en Salvador, a banda d'atendre les clientes, es mostra explícit i comunicatiu a l'hora de parlar dels orígens i la trajectòria del negoci, impulsat pels seus sogres.
El inicio lo empezó el abuelo de mi mujer, que se llamaba Jaime Capó Pizá, y él era ebanista. Era un artesano de aquel tiempo. Entonces le interesaba mucho la parte mecánica de todo, eran muy manitas. Y bueno, luego de ahí, pues él también entró, hizo posiciones para correos, trabajaba en correos y estuvo una época en correos. Y al mismo tiempo, estando en correos, hizo amistad con un señor alemán que tenía un taller de máquinas por la donde está el Corte Inglés ahora, pero en aquel tiempo no existía, lógicamente. Y le enseñó, este señor alemán le enseñó bastantes técnicas de las máquinas de coser y tal. Y él entonces, cuando ya hubo aprendido lo que le interesó, pues se fue por su cuenta, dejó correos y empezó, se compró un torno, porque eran manitas, enseguida lo aprendía todo. Y en aquella época pues no había piezas, no había como ahora. El acero lo empleaba mucho para la industria armamentística de aquella época. Y entonces las piezas no existían para las máquinas, o había muy pocas. Y él pues con el torno pues solventaba las reparaciones. Empezó a reparar máquinas de zapatero remendón o de confección de zapatos. Y también a comprar, cuando ya empezó un poco a tener un poco más de auge, compraba máquinas, las vendía, las arreglaba, las restauraba. Empezó con dos empleados, uno se llamaba Marcos y otro César, y posteriormente con un contable que se llamaba, a ver si me acuerdo, bueno, ahora no me acuerdo muy bien, ya saldrá después. Y entonces pues empezó así, empezó con poco a poco... Y la cosa pues empezó a ir bien porque no tampoco había mucha gente en aquella época que se dedicaba.
Això ens estem referint als anys 20, no?
El año 20 fue cuando estaba con el alemán, con el señor alemán que le empezó a iniciar en el mundillo este. Luego pasó el tiempo, no sé exactamente los años, pero pasó el tiempo y se restableció por su cuenta. Vivía en una calle, la calle Juan Bauzá, y enfrente tenía, bueno, con su mujer y su hija, y enfrente estaba el taller. Y entonces empezó así poco a poco. A los empleados era bastante inteligente porque no les enseñaba el oficio de principio a fin, sino algunas especialidades, porque tenía miedo que le hiciesen la competencia. Y lo que sí hizo es que su hija era muy parecida a él, era muy manitas, era artista realmente, hacía dibujos. Y estaba trabajando, hacía dibujos en una casa bastante antigua, por el centro de Palma, de dibujo mallorquín. Y él, pues, como vio las aptitudes de su hija, dijo, mira, te tienes que ir de aquí y me tienes que venir a ayudar. Y a ella sí que le enseñó el oficio de principio a fin. Desde restauración de máquinas, mecánica de las máquinas. También le ayudaba, iba, cuando las máquinas había que restaurar las partes cromadas, ella se encargaba de llevarlas a los talleres de cromado, que había uno por la calle, por la Lonja, y luego posteriormente por Olmos. Y ella los recogía, los montaba, ella lo sabía hacer todo. Y trabajó mucho, y no era una cosa que a ella a lo mejor le hubiese gustado, pero por responsabilidad, exacto, pues se dedicó así.
¿Parlem de màquines, Salvador? ¿Parlem de màquines de cosir o eran màquines més en genèric?
Eran màquines de coser de tipo como la de Zapatero, esa que tengo ahí antigua, y luego también máquinas más, no tan profesionales, sino domésticas, pero de aquella época. Y luego empezó la evolución de las máquinas con una marca que llevaron en exclusiva que se llamaba Refrey, que hacía recto y zigzag, y la fabricaban en Vigo, en astilleros, unos astilleros de Vigo, que todo era de acero, toda la máquina era de acero, admitía un montón de trabajo en plan confección y también de bordar, porque a partir de la rodilla tenía un sistema de rodilla que tú hacías, elegías el zigzag, el ancho que tú querías con la rodilla, y se llamaba un bordado chato, que es como plano. Y entonces mi suegra, la hija de don Jaime, pues se especializó en eso, tuvo un taller que daba clases a un montón de chicas que querían saber bordar con esas máquinas. Y al final, pues, en el transcurso del tiempo, también dejó el taller para dedicarse al taller de bordado, para dedicarse con su padre a llevar el negocio. Luego, no sé si te estoy yendo bien. Vale, luego mi suegra se casó con mi suegro. Mi suegro trabajaba en otro sitio, pero del contacto con la casa, como suele pasar, empezó a aprender muchas cosas. Empezó a ayudar al abuelo, a don Jaime. Le ayudaba a transportar las máquinas, a hacer los trabajos que él ya era mayor y no podía, pues él le ayudaba. Al final, pues aprendió bastante de todo, también mi suegra le enseñó mucho a mi suegro, y aprendió tanto a la parte técnica como a otras cosas que él hacía, montaje de muebles, bancadas, hacía un montón de cosas. Y cuando falleció el abuelo, pues él con mi suegra pues se dedicaron de lleno. Y fue la segunda generación, digamos, de este negocio.
Amb el mateix luxe de detalls, en Salvador es refereix ara a la seva incorporació al negoci.
Conocí el negocio a través de mi mujer, que salía con ella, éramos novios, y yo la iba a buscar a la tienda, y siempre estaban sus padres atendiendo la tienda. Y entonces la conocía y ya me pasó un poco parecido a la generación anterior. A lo tonto, pues me empecé a interesar, ellos vieron mis aptitudes que más o menos les cuadraba con lo que ellos buscaban. Hubo una época que me quedé sin trabajo y mi suegra decía, la pobre ya era mayor, y me decía, te tengo que enseñar porque me está faltando tiempo. Y era una mujer, luego duró muchos años, pero tenía esa idea. Yo digo, vale, y empezó enseñándome todo desde la base, igual que hizo su padre con ella. Vio que yo tenía las aptitudes parecidas a ella, es verdad, me gustaba dibujar, hacía exposiciones y todo, y las cosas manuales me gustaban. Y entonces, desde desmontar una máquina antigua, pintarla, restaurarla, montarla y que funcione, pues es la base luego de las que posteriormente se han hecho más modernas. Yo tengo que estar agradecido de haber seguido con el negocio, más que nada, porque ya me dieron bastante el campo abonado, porque ya tenían clientes, no es como empezar de cero, ya, y es muy diferente. Pues eran el 92, yo debía tener 29 años o así, más o menos. Ara, sí, ja tengo. Sí, sí.
I de moment aquest trajecte llarg, aquests anys al capdavant del negoci, no sé si amb la seva esposa, si vostè mateix, supos que per la cara que hi posa Salvador, es una feina que a usted le satisfa, por eso.
Sí, sí. Yo realmente antes de entrar o de empezar era administrativo y mi padre había trabajado en la Caixa y por tradición pues me encaucé un poco en la parte de administración. Pero era algo que no me gustaba en absoluto. Me agobian mucho los papeles, las cuentas, los números y al final vi como un campo abonado de algo que sí que me gustaba, que era algo manual, algo mecánico, algo que no tenía nada que ver con la administración. Y pues por eso encajé perfectamente en el puzzle, ¿no? Y bueno, estoy muy contento de haber podido continuar tantos años, porque al final es una tradición. Y la gente que te conoce pues ya recuerda muchas veces al abuelo. La gente muy mayor aún me habla de don Jaime, que a lo mejor eran niños, y recuerdan a él que visitaba a la madre a arreglarle algún problema de la máquina, porque él iba a domicilio muchas veces. Y a mis suegros también, a mi suegra y a mi suegro lo recuerda más gente, porque hace menos tiempo que se fallecieron.
I abans que em contava tota la història de l'empresa, clar, això com li ha relat, no sé si li ha relatat la seva esposa o la seva sogra, perquè ens ho
sí, con los años pues uno va escogiendo toda la historia, ¿no? Mi suegra, sobre todo, en paz descanse, pues siempre me estaba hablando de su padre, me estaba hablando de sus inicios, y en claro, y era una persona que no se daba cuenta y te repetía mucho las cosas, y sobre todo cuando era mayor, y llega un momento que te lo conoces ya más que ella, ¿no? Que parece que lo vives cuando te lo cuenta, porque ella tantas veces te lo ha contado.
Mentre ens atén, entren successivament a antigua Casa Capó dues clientes, Nitziar, de Palma, i na Carme, de Felanitx. En Salvador les atén i nosaltres també hi parlam.
Bueno, realmente he venido a un problemilla que tenía con la máquina que me compré aquí para que él me lo explicara, porque en realidad me tendría que haber enseñado, pero yo le dije que no, en su principio. He ido de ahí y ahora me he encontrado con ese problemita. Y de paso, pues ya le he comprado un par de cosas. Perfecto. Y ya está, muy bien. Es que además lo explica todo muy bien este señor.
Sí, sí. Claro, la atención personalizada es un punto muy destacado a favor.
Evidentemente, saber que tiene paciencia y que te va a explicar las cosas sin nervios y sin eso, a mí, pues me sienta muy bien.
Con la que, si quieres. Te dije que no éramos de Palma.
Vale.
Y a ver si esto no lo digo, ¿vale?
No, puedes decir, dámela. Es por si tiene alguna tontería.
A ver, es que la puntada recta me funciona, pero las demás no me están cosiendo bien.
O sea, el fallo es que no cose bien o que no programa las puntadas. No te las cose como toca.
No me las cose como me toca.
Vale.
Y yo he pensado que quizás sea algo de la programación.
Puede ser, o de algo que se le haya descentrado. Porque la puntada recta es, para la máquina es más fácil que cosa en recto que en zigzag con otras puntadas.
Sí, es que ara si mateix fa estona que no l'utilitzava, el vaig ingressar i això, però...
Bueno, parece que está un poco descentrado el sincronismo de la lanzadera con la aguja.
De
sí. ¿Quieres dejarla? Te la puedo mirar, sí. Lo que es un poco laborioso, no te lo puedo hacer enseguida. O sea, puede estar dos días o así, o un día, en todo caso.
Vale. Avui, si te va bien.
Bueno, haré lo posible.
Sí,
¿vale?
Sí, hasta peco una telefonada.
Sí,
ahora. Y me dius si está o si no.
Ahora te cogen el teléfono y los datos.
Vale.
Y cuando la tenga te aviso.
Perfecto.
No te preocupes.
Benissim, gracias.
¿Qué nombre usted, perdón?
Carme.
Carme, molt bé, Carme. Quants anys fa que té la màquina i que ve aquí a antiga Casa Capó?
Uf, quant d'any fa que tens la màquina?
Aproximadament.
Uns 20 anys, perquè els temps passa aviat.
I l'utilitzes habitualment?
Sí, l'utilitz, vaig fent coses. Jo tenia la meva padrina que sabia cosir molt bé i bueno... Vaig anar aprenent un poquet d'ella. Més que res va ser després de gran, també, que em va fer ganes d'aprendre-ne. De nina la mirava, sobretot, ella com anava fent i...
Sí. I va comprar, Salvador, una buena máquina, porque Singer...
Sí, la marca es muy buena, el modelo es sencillo, pero... Es una máquina que para una persona de trabajador de casa le puede ir bien. No, Singer lo que hace es que se basa en el prestigio que tiene de legendario para vender a veces máquinas no tan a la altura de lo que uno cree, ¿no? Pero es una forma de marketing que hacen todas las empresas, sobre todo grandes almacenes, páginas online. Pone una promoción de Singer y todo el mundo se ciega con la marca más que con el modelo. Y todas las marcas tienen modelos buenos y modelos malos. Hay que conocer el modelo de cada máquina si es verdad que es bueno o no. Este no está mal, es una máquina sencilla, hace bastantes cosas y si la persona que la emplea la entiende, pues le puede solventar las cosas de casa, los arreglos.
Va ser un reial.
Ah, sí?
I exacte, i era una màquina per la que ho diu, no? Per principiant, per qualcú que començava a fer...
I vaig dir a en Salvador que tardaria un temps a reparar, ja pensava potser una setmana o 10 dies, i diu, no, miraré aviam si vull una baixa ho puc tenir. Per tant, això és servei express i en tot cas atenció personalitzada, no? Que s'agraeix molt.
Exacte, exactament, no? Tots som de fora, tenim una hora grossa de camí i sempre venim aquí.
I ha vingut a posta des d'on?
De Felanitx.
Felanitx. I ha vingut només per això?
Sí, 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 sí.
O sigui que val la pena, l'atenció.
Exacte, sí, sí, sí.
I què pensa dels establiments antics o amb tradició, amb llarga trajectòria, com Antiga Casa Capó, en definitiva el petit comerç? Creu que s'ha de reivindicar, que s'ha d'anar a comprar en aquests llocs?
Clar que sí, és que si nosaltres continuem en antics, la manera de que no tanquin, a més que és el que dèiem, no? Vull dir, te donen una atenció, no? I un servei que no trobaràs a altres bandes, exacte.
Autèntic expert i apassionat de la seva matèria, en Salvador ens explica ara l'evolució de les màquines de cosir a través dels anys i les dècades.
El resultado de una màquina de coser, que es que cosa, ¿no? Claro. Tanto te cose una de los años del final del 18 o del 19, uh-huh, como las de ahora. Lo que ocurre, que eso lo que hacían era coser recto, que con cuatro ejes y dos mecanismos ya te cosían recto. Y luego con la evolución, pues luego empezaron las máquinas que ya hacían recto y zigzag, que era el perfilado, las que también esas que hablábamos refray perfilaban y podías bordar con ellas. Uh-huh. Y por ejemplo, esta que me decías, esta es una máquina de zapatero remendón, uh-huh, que es de las que el abuelo Jaime empezó. Y con estas son de arreglar zapatos, y luego hay unas que son cilíndricas, que son muy parecidas, uh-huh, que eran las que en las casas, sobre todo, uh-huh, les llevaban las fábricas los cortes de calzado, o sea, las partes a luego tener que coser en las casas, y las señoras en su propia casa con su máquina te lo montaban, y eran máquinas de este estilo, que son las que empezó él arreglando y luego vendiendo.
Claro. Y en un principio las máquinas de cosir eran proporcionalmente, i sabant el temps que ha passat, més cares que cara, era un producte de luxe?
Era más un producto de lujo, porque la gente siempre tenía que pagar a plazos. O sea, el valor de una máquina antigua, de las antiguas, superaba el sueldo de una persona de aquella época. Entonces, ahora yo creo que han bajado, igual que han bajado las televisiones o han bajado muchos electrodomésticos. Lo que pasa es que la máquina de coser encierra como un sentimiento diferente a una lavadora o un televisor. Es algo muy personal, de alguien que lo ha transmitido a sus hijos para que lo tengan y lo sigan usando muchas veces. Lo que me decías de la evolución de las máquinas, empezó eso, las que solo cosían recto, las que cosían recto y zigzag, ahora eran básicamente a veces de gente que trabajaba con ellas, plan profesional. Luego salieron unas más pequeñas, que eran más para casa. Y luego, pues las portátiles, las que ahora bordan, que las que bordan ahora van con wifi. Y casi es como los ordenadores antiguos a los modernos. Empezó con las de bordar, como si fuese la época de los ordenadores primeros. Y ahora ha evolucionado tanto que cualquier máquina de bordar buena la puedes bajar diseños por internet, luego reproducirlos en la máquina. O sea, es una pasada para gente que le guste este. Que hay mucha gente joven que ahora ¿sabes la época que empezó el boom? Nunca te lo hubieses pensado. En el COVID,
¿sí?
O sea,
en
la pandemia, la gente empezó a descubrir en sus casas máquinas que tenía, ajá, o se aburría y empezó por internet a pedir máquinas, más bien máquinas sencillas. Yo estaba cerrado. Ajá. Cuando yo regresé, pensé, uff, va a ser un caos, porque la cosa estaba normal, pero pensé, en la época esta del COVID, va a irse abajo, seguro, porque muchas empresas cerraban.
Sí, 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 sí.
Y fue al contrario. O sea, yo llegaba, venía gente a comprar una máquina y no había stock, porque habían vendido desde las casas propias, habían hecho tantos pedidos a las fábricas que habían roto stock, sobre todo en máquinas sencillas.
Sí, un boom.
Fue un boom impresionante. No quiero ese boom más, no quiero ese boom más, porque fue una desgracia. Pero que fue algo impensable que en esa situación se revirtiese la situación. Luego se ha normalizado y ha vuelto a las andadas. O sea, la normalidad, que viene gente a comprar algo. Arreglamos muchas máquinas, cosa que a través de internet es imposible. O sea, un negocio que solo se basa en la venta hoy en día es muy difícil de llevar a cabo, porque hay mucha competencia, sobre todo online. No es como antes, no es como la época de mis suegros o el abuelo, ¿no? Entonces, si tú arreglas y aparte vendes, y si vendes, enseñas el manejo y das un asesoramiento, entonces sí que es algo que la gente te busca, porque eso no lo encuentra en online o en grandes almacenes.
¿Y dedica la gente joven también a repuntar?
Sí, la gente joven Bueno, ha habido épocas que la gente joven hacía sus carreras y se olvidó totalmente del tema. Pero hay ahora una oleada de gente joven que, precisamente por internet o haciendo mercadillos, se interesan en hacer mochilas y luego venderlas, o carteras, o algunas prendas, o colchas, y las venden por internet o en mercadillos de aquí de Palma, que hay muchos. Y entonces hay muchos unas clientas sobre todo, pero también chicos que les gusta el tema y han salido un poco adelante con algún tipo de salida económica gracias a la costura o a promocionarse básicamente por internet.
De forma particular de emprendeduría, ¿no?
Exactamente. No es que sea trabajar en una cosa que te haga rico, pero sí que puedes a lo mejor sobre la marcha pues ganarte un poco la vida o complementario de lo que tú hagas. Hoy en día hay varias máquinas. Singer puede ser la marca, una de ellas, es la más conocida tal vez, pero hay una marca que se llama Pfaff, es alemana, una que es Husqvarna, que mucha gente la recordará por las motos o por otras cosas. Sí, es la misma marca, pero una línea que no tiene nada que ver. Y luego hay Bernina, que es como si fuese el top de gama de las máquinas de calidad. Y luego pues hay Alfa, que es española, hay Elna, que es suiza. O sea, hay una serie de marcas hoy en día muy buenas que siguen produciendo una tecnología que impensable en el pasado.
No pot faltar en el reportatge la valoració d'en Salvador sobre el distintiu emblemàtic, ni tampoc, és clar, les impagables anècdotes vinculades a Antigua Casa Capó.
El que te hayan catalogado como un negocio emblemático pues es como un reconocimiento a tanto esfuerzo desde el principio hasta ahora. Y es como un premio, realmente. Cuando me lo ofrecieron o me dijeron que me querían entrar, que entrásemos en ese grupo, pues me sentí halagado, la verdad. Porque no se lo ofrecen a todo el mundo, sino a algunos negocios determinados que tienen cierto prestigio y cierta antigüedad. Y que me catalogasen ahí, pues la verdad es que me orgulleció bastante. Hay una anécdota que bueno, luego si quieres la pones y si no, no pasa nada. Vinieron personal de Marivent a buscar un tablero de una máquina Refray que se les había deteriorado y querían cambiarlo. Y nosotros pues le conseguimos el tablero y se lo llevaron, ¿no? Y en parte me alegré porque digo, mira, hasta tengo clientela de alto nivel. Pero bueno, no puedes imaginar, eran trabajadores de allí y nada más. Es una anécdota un poco rara, no hace mucho, que mirando gente que vendía máquinas vimos una que ponía J. Capó. J. Capó es Jaime Capó, el que empezó la empresa, ¿no? Y fuimos y se la conseguimos. Y era una máquina fabricada por él, que ya habíamos visto fotos de cómo las hacía y tal, fotos muy antiguas, pero al natural no habíamos visto ninguna. Y era una fábrica de Alaró que era una máquina de trapar. Trapar son estos calados que tienen los empeines de los zapatos clásicos, que son unos agujeritos. Y esa máquina la tengo yo guardada, es muy grande y no la puedo exponer porque no tengo mucho espacio, pero esa sí que la conservamos. Y es una máquina que la ha fabricado él, o sea, no es de producción industrializada, es una manufactura que él fabricaba los pies y la propia máquina. A lo mejor cogía cosas de máquinas funcionales, pero era un trabajo que solo el trapar no es coser, es agujerear la piel, y eso lo inventó él o se inventó la manera de hacerlo. Y que viniese a nosotros después de tantos años, verla en la foto y luego verla al natural, pues fue algo...
Viu l'estiu amb Vive Tres Ràdio.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tentol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio. Tentol.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Sempre enginyós, en Joan Maura ens ha teixit, en aquest cas, un retrat sobre Bordados Valldemossa.
Si abans parlàvem del renou de la màquina, que ens connecta amb el nostre passat i permet que les nostres peces visquin un dia més, ara parlarem del silenci. Però no un silenci que precedeix la tempesta, un silenci més aviat calmat i sense misteris. El mateix assossec que un sent quan decideix passar una hora baixa tranquil, prop del foc o sota l'ombra d'una olivera en companyia del so de les cigales, la banda sonora dels nostres dies. I ara que estem sota aquest silenci i aquesta calma, i sense cap telèfon a les nostres mans, imaginem-nos unes mans, les mans de la Madonna, que amb elegància i precisió cusen, creen peces amb fils fins i colorits, reparen robes, botons, cusen per al nounat, cusen per al familiar que celebra un aniversari o cusen per a un mateix. Aquesta imatge, aquest brodat atemporal, és l'essència mateixa d'un lloc únic que encara defensa aquesta calma, aquest servei als altres i aquesta essència que amaga l'art de cosir, que no és més que aquella que ens permet unir, en fil, el camí que ens connecta amb els altres. Any 1968, al final d'una dècada marcada per importants esdeveniments a escala mundial, incloent-hi moviments socials i canvis polítics significatius. Van destacar el moviment estudiantil a Mèxic, la invasió de Txecoslovàquia pel Pacte de Varsovia i l'assassinat de Martin Luther King Jr. I també destaca, sense cap dubte, l'obertura d'un lloc dedicat exclusivament al món del fil, l'agulla i la roba. Parlam de Bordados Valldemossa, establiment que es dedica a la venda d'articles de costura tradicional com el ganxet, el brodat i molt més. Articles no tan habituals avui en dia i que aquest petit però gran comerç ajuda a fomentar. Per aquell temps, Joan Vinimelis recorria els hotels de l'illa amb la seva Vespa, exposant-hi els productes que es venien a la botiga. Un lloc com Bordados Valldemossa posa en valor els productes de costura tradicional que estan presents al carrer de Sant Miquel, a Palma. A més, la façana d'aquest establiment conserva el retol antic de fons negre i lletres blanques i una entrada en vitrina d'alumini als dos costats. El mobiliari interior es manté intacte des del dia de la seva obertura. Només travessar la porta podem gaudir dels brodats de punt mallorquí i cobretaules de ganxet que s'exposen a les parets i als mostradors. Es tracta d'un establiment que cristal·litza en un petit espai centenars de records i milers d'ensenyaments. Unes lliçons que no sols eduquen les mans, també eduquen l'ànima i l'afecte que existeix en el bell acte que suposa cosir i crear una peça de roba perquè un altre la llueixi amb orgull i pugui dir: això s'ha creat amb mans vestides de calma i estima.
Amb 86 anys, Joan Bibiloni és un gran comerciant i un gran conversador. Ens valem de les seves habilitats comunicatives per demanar-li tots els secrets de Bordados Valldemossa, que ell mateix va fundar, com escoltàvem, el 1968. A dia d'avui, 57 anys després de les primeres passes, en Joan continua anant a la botiga per atendre la clientela. Això sí, sempre té la companyia d'Anna Teresa, treballadora de la casa des de fa una bona pila d'anys. En Joan, en tot cas, ens comença relatant els orígens del negoci i el perquè del nom.
Bordados Valldemossa té un poquet d'història. Primer vaig obrir la tenda en el carrer de Zons en fronte de Babelín, que ja no existeix tampoc. I després, al cap d'un any i mig, vaig agafar aquest local, que en aquell entonces vaig pagar una fortuna de traspàs i d'alquiler, i al cap d'un parell d'anys vaig tenir la probabilitat de comprar el local i el vaig comprar. Me vaig endeutar fins a les orelles, però ara...
Com va ser que va tenir la idea de fundar el negoci i digui'm quin any va ser?
Bueno, ara fa 55 anys que vaig obrir aquesta tenda i...
Endavant, pot parlar, més faltaria.
Bé.
Sí, sí. Hi ha una clienta, i tant, perdó.
Bueno, al principi jo vaig... Primer vaig muntar una tenda en la meva sogra, que era el Bordado Citen, al carrer de Sant Miquel. Llavors ens separàrem i vaig muntar la tenda del carrer de Zons, en front de la Belín, com te deia, i al cap d'un any vaig agafar aquesta tenda. I ja vam començar a muntar tallers, tenia tallers jo a Sant Llorenç, i tenia tallers a Villafranca, i a Petra també, a començar a fer brodats, perquè en aquell entonces no se venia la prenda brodada, sinó que les senyores venien en sol llençol, en la mantelleria, i llavors nosaltres la brodàvem. I va ser quan va començar el gènere brodat en aquell entonces.
I el nom de Bordados Valldemossa, quin per què té?
El nom de Bordados Valldemossa té un històric que jo som descendent de Solla, però som molt admirador del poble de Valldemossa. I vaig dir un nom que té repercussió a tot el món serà Bordados Valldemossa, i així faig propaganda pel poble tan querido per jo mateix.
Sí. I Joan, quan vostè va prendre la decisió de ficar-se en el negoci comercial, venia d'un altre món o ja des de nin tenia clar que es dedicaria al sector comercial? Perquè no sé si els seus pares també hi estaven.
No. Els meus pares no estaven ficats dins aquest gremi. Això va ser una idea de que, com que teníem en aquell entonces... venien peces de llençols i de mantelleries, me va ocorrir que així com es brodàvem per les senyores, podíem nosaltres brodar llençols brodats i mantelleries brodades, i així va començar Bordados Valldemossa. Bueno, entonces antes Bordados Ite, i llavors me vaig establir pel meu compte. Estàs molt ben informat. Això, jo, quan era jove, quan tancaven la tenda, que en aquell entonces se tancava a les 7, jo agafava la vespa i m'anava a fer exposicions en els hotels. Hotel Costa Azul, Hotel Tivoli de Serenal, Hotel Eden Rock, que ja tancat, i sempre era un suplement que per l'ambició i per les ganes de s'il·lusió de veure que els productes que nosaltres fèiem se venien.
Anava a peu o com hi anava?
No, en la vespa. Agafava una cubeta posada a la cinta de darrere i en la cubeta plena de gènere, i si l'hotel me deixaven una sala d'exposició allà on havien de passar per anar a sopar, i després de sopar pues, s'aturaven a veure els meus articles.
Ell mateix ens explica les millors i les pitjors coses derivades del fet de dedicar-se al comerç, més concretament al petit comerç.
Trato amb el client. Per jo el client és el mel. El veure ja en els anys que fa que tenc aquesta tenda, ja hi ha clients que ja no són clients, sinó que són amics, són assidors en el negoci, i com aquell que diu, ja conec pràcticament la tercera generació de moltes famílies que ja hi ha un roce, diguem, d'amistat i de col·laboració. La part més difícil, pues, hi ha dues parts. La primera part, quan varen començar, o vaig començar, hi havia... no vull ofendre a ningú, però... entre el client i el venedor hi havia una col·laboració i una educació que avui això s'ha perdut, per desgràcia. Jo no hi ha cosa que me molesti més que jo, quan entra un client, el trac sempre de vostre, encara que sigui, pugui ser una neta meva. Que me tutegin pues, a les 7, perquè és llei de vida, però no és, per això no és agradable. Sóc que s'ha perd el respecte a les canes, que he dit jo. De venir a la tenda, de tractar els clients el millor possible i saber el que me va dir la doctora, a mi la tenda me dona vida. És medicina per jo, en aquests moments.
De tot d'una, ens conta en Joan com transcorre el seu dia a dia a l'actualitat.
La meva vida laboral d'avui en dia és, pues, jo m'aixeco a les 7:15, 7:30, m'arreglo i me vesteixo, venc a berenar la primavera, després venc aquí a... vaig en el banc i vinc aquí i estic actiu fins a les 3:30. Quan ripa que nostra són les 4 i llavors ja descansa, màquina no dona per més. Però per jo és molt agradable venir a la tenda. Jo en el meu fill, quan me vaig jubilar, me plantejaren traspassar la tenda, vendre la tenda i claro, el razonamiento que jo els hi vaig dir va ser el següent. 50 anys de la meva vida dins aquest negoci, jo passaré per davant del meu local i veure que han posat, jo que sé, una sabateria, una botiga, m'enterraven els 3 dies. Jo som com els toreros, m'apareix que m'obriré en activa.
En Joan confessa que darrere de regentar un petit establiment comercial hi ha bones dosis de romanticisme.
Totalment, totalment. Jo som el primer. Jo aquí no estic per... Vamos a ver, no estic per guanyar molt de duros, sinó més bé per sentiment, per carinyo a la tenda i per carinyo als nostres clients. I això vol dir que de tot cop no m'invento res. La meva clientela sap que jo hi tinc molt de carinyo i molt de respecte als clients.
Fruit de tants anys al capdavant del negoci, en Joan ha fet amistats cèlebres a partir de Bordados Valldemossa. S'ha de dir, en tot cas, que el 90% de la clientela, segons ens diu, són dones.
Hi ha de tot. Jo tinc senyores i criades que venen a comprar amb la senyora i venen elles també a comprar. I jo tenen que em podria nombrar gent bastant famosa que han estat clients meus i que, per desgràcia, ja s'han mort, però que m'han donat sempre un prestigi a la meva tenda.
Per exemple, recordo algun nom?
Pues mira, com a nom, digamos, amb molt de respecte, pues te diré Doña Pilar de Borbón, una senyora clienta que... tota una senyora que cada any que venien aquí venia a comprar-me, venia a comprar per un mallorquí, venia perquè li brolessin mocadors, per exemple. Era un encant. Molt poc antes de morir-se va venir i ja sabien que tenia càncer i tal. Venia aquí, se seia en aquesta cadira i fèiem una... Ja no se tractava de fer una venda, sinó que fèiem una conversació que acabàvem en el bar.
Ah, sí?
sí.
Una clienta que es va convertir en amiga.
Amb una amiga, totalment. Una senyora, tota una senyora. Ara li contaré una anècdota bastant agradable. Tenia una clienta molt especial, que jo, quan la primera veia que va entrar, jo deia que aquesta cara era més coneguda i no sabia qui era, fins que ella se va donar a conèixer, Nazarita Montiel.
Sí.
Aquesta senyora, el Celsia, sempre venia aquí i me deia, amigo Juan, dame 2 besos y un abrazo, i tal. Era tan cariñosa en nosaltres que sempre comprava mantelleries de 3, de 4 metres i mig i 5 metres, que jo crec que era l'única tenda d'impalma de brodats que teníem aquestes medides. I hi va haver un any, una anècdota, que ella estava a noche, les festes de Nadal i Noche Vieja, feia show aquí en el teatre principal. I va ser tan, tan agradable que me va convidar a Nochevieja en el principal i me va fer pujar en l'escenari, que jo me moria de vergonya. Però és una anècdota que li té molt de carinyo.
Solicito y galante sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer.
No sabem si fumant, però en Joan va esperar amb paciència l'arribada del distintiu emblemàtic per abordar dos Valldemossa.
Bueno, això és un honor per qualsevol comerciant com jo. És un honor que l'Ajuntament reconegui tota aquesta labor. No som jo tot sol, ja. Aquí en el carrer de Sant Miquel quedaré, nombraré els tres que quedam, Plovins, que era una merceria antes, i també importantíssim Pedro Miró, de la rellotgeria Miró, que va estar dins la junta directiva quan jo hi estava, i va arribar a ser també president i vicepresident i ficat així dins la Fedeco.
Part del mèrit també li correspon a Teresa, treballadora de la casa.
Empecé a trabajar aquí cuando tenía 25 años, 26, y nada... De su hija. Yo trabajaba en su casa de su hija, y nada, pues mira, es una buena persona, bellísima, y nada.
¿Y has entretenido aquí el día a día con los clientes y clientas?
Sí, sí, mucho. Tenemos muchos clientes y nada.
Me ha dicho un pajarito llamado Joan que usted habla varios idiomas.
Sí, sí, hablo inglés, tengo, bueno, mallorquín y... alemán, y cuatro idiomas, más o menos.
¿Y el producto que más salida tiene, cuál es?
Bordado mallorquín, punto mallorquín, que son a mano. Y luego el segundo, pues ya son lengua mallorquina.
Finalment, en Joan ens fa la seva particular valoració respecte a l'evolució del petit comerç a Palma i també sobre la massificació turística.
Això ja hauria per escriure un llibre.
Podríem fer, si volen.
Jo no escriuria, però si pot donar moltes anècdotes. Bueno, xerrarem de l'època que vostè me demana. En aquella època hi havia l'Associació de Comerços de Sant Miquel, que la va fundar don Ignasi Fuster, de Tejidos Fuster. Això va ser el fundador, amb diversos propietaris i comerciants del carrer Sant Miquel. Hi va haver una època dorada, que dic jo, de l'Associació de Comerços Sant Miquel, que varen arribar a ser 96 associats. Dins la junta directiva hi vaig estar 33 anys. Vaig ser vocal, vaig ser president, vaig ser tesorer, vaig ser vicepresident, en fi, vaig ocupar totes les cadiretes que hi havia havido por haber. Era una època dorada que, per exemple, nosaltres instal·làrem a totes les tendes, pràcticament perquè totes estaven associats. Per exemple, uns altaveus que teníem a les oficines, que, per exemple, per a Nadal cantaven villancicos, sorteaven cotxos, sorteaven cestes per a cestes de Navidad impressionants. Llavors, la beneïda de Sant Antoni, juntament amb el seu grup Oguell, amb el Tolo Oguell, etcètera, van arribar a hi va anys que l'associació i Tolo Oguell que valgata, digamos, duem animals de so de Cala Millor, de Palma Nova, d'aquí de Palma Nova, del Finari, com hi ve. I duia això, les beneïdes duraven 2 o 3 hores, ben bé. Avui en dia, aquest any ja puc dir que va durar 10 minuts.
Un extrem a l'altre.
Això és tristíssim. Per una persona que ha viscut com jo aquest auge i aquest carinyo en el carrer i a la clientela de Mallorca, és trist, perquè antes no podien competir com en la festa de Muro o de la Pobla, però eren unes beneïdes espectaculars i érem unes beneïdes que tot el carrer se volcava. Va ser el primer, un dels primers anys varen sortear el porc més gros de Mallorca. I vostè me pot dir, i com ho financiaven? Pues, ho financiaven de la següent manera. Comerços Sant Miquel comprava 4 milions i mig de loteria de Nadal, de la qual nosaltres teníem un percentatge petit per l'associació, en pessetes, estic xerrant, i després fèiem el sorteo d'esport que el primer any podíem... Té moltes anècdotes, i tu me dius que pots escriure un llibre, pues, quasi, si ho podíem escriure. El primer any que hi havia esport, que hi havia el president de Comerços Sant Miquel, era en Company, de Tejidos Company, en Joan Company. Decidiren arribar a dur esport, però, clar, la inexperiència, duguérem esport amb un carrito, però llavors bollàrem esport, i el porc anava caminant sense fermar, sense seguro i sense res. I jo record que el guàrdia, un dels guàrdies, em diu: aquest porc, això, si crea un problema, tenen vostre seguro? I jo li vaig contestar: no sé de què me xerra. No, i menys mal que el porc se va portar bé. Avui en dia hi ha una cosa que jo no entenc. L'experiència mos dona de que a Mallorca tots directe o indirectament vivim del turisme. La clientela de nacional o local no basta per mantenir les tendes. Clar, aquestes manifestacions que ara fan en contra dels creuers o en contra dels turistes, jo no l'entenc, perquè si volen tornar enrere 50 anys enrere, i com estaven fa 50 o 60 anys enrere, no bastava per viure. Havies de fer el que jo te feia, que quan tancava la tenda me n'anava a vendre en els hotels. I com jo crec que la majoria de gent de la meva quinta pensa igual, el que he de fer és donar un bon servici al client que mos visita, sigui nacional, sigui estranger, i no demostrar-li, per exemple, demostrar-li de que estan mal rebuts. Jo ahir vaig tenir unes senyores que eren suïsses, i me comentaven de que a Suïssa no, hi ha molts turistes de Suïssa que no volen venir perquè la premsa d'allà publica les manifestacions que hi ha en contra del turisme i de què hem de viure, si no és de turisme. Quina indústria tenim? Hem de tenir en compte que totes les indústries que hi havia a dins Baleares han tancat. Si xerrant d'aquella època, a Inca, no sé quantes fàbriques de sabates hi havia, ara quantes, que jo me faig la pregunta, quantes en queden? A Solla, que jo som descendent de Solla, hi havia un caramull de tendes de bitxís que me demanin quantes se'n queden. No en queda ni una. La de Solla ho sé perquè som descendent de Solla.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Com dèiem la presentació, el programa d'avui, ja en l'edició número 44, ens havia de sortir brodat. Per alguna cosa hi hem tingut com a protagonistes Antigua Casa Capó i Bordados Valldemossa, tots dos establiments de Palma, de llarga tradició i on els propietaris passin gust de fer-hi feina. Així ens ho han fet saber en aquest reportatge i, de fet, no hauria fet falta, perquè la seva mirada il·lusionada els delata claríssimament. Gràcies, Salvador, gràcies, Joan, per fer-nos saber dels vostres negocis. Gràcies també a vosaltres, els oients, per acompanyar-nos en aquesta travessia radiofònica una setmana més. Ja sabeu que podeu escoltar aquesta edició i totes les anteriors del programa en el servei a la carta de la pàgina web d'IB3. I ja en aquesta línia d'agraïments toca dedicar-los a tot un grup de bons professionals. En primer terme, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. També a Lluís Fortesa, a les vies del so, a Poloni Huguet, a documentació, a Joan Trias, a l'assessoria musical i també a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, és a dir, l'Antiquidi. Com també és costum, vos deixam amb bona música. En aquest cas, triada convenientment per Joan Trias, la titulada Hilo y Aguja de Macaco.
Seré, 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 seré lo que busque y lo que encuentre. Y al salir de mi escondite...
Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves i refrescants històries emblemàtiques.
En la sirena un futur incierto llega. Soltaron los mandos del timón. A veces la vida te trae el resbalón, oye. Seré, 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 cose dura sin remiendos que silban a mí entre dedos. Son los suyos, son los nuestros. Coseré una tela desde la razón. Saltaré en picao el corazón, oye. Miraré a mis pies pidiendo sujeción. A veces la vida te trae el resbalón, oye.